Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Seguim ara amb més receptes que estem descobrint aquests dies de Nadal amb la nostra cuinera de capçalera, la Marta Palomo. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Preparada per tancar l'any?
Sí.
Tens l'outfit a punt. Ets de... Ara, pregunta íntima. Ets de portar roba interior vermella,
sí.
Tu?
Sí,
eh?
Sí.
Crec que li aniré fent els seccionistes que em quedin, a veure si tothom...
Soc molt supersticiosa.
Jo també sempre me les poso, però hi ha molta gent que no.
És com, si no m'ho fico, què passarà demà? Potser ja no estic aquí.
Exacte, sí. Fins ara m'ha anat bé.
Jo no ho sé, però jo me l'he anat posant.
I després què fas? Les elimines?
No, les faig servir durant tot
sí,
l'any.
Eh? Sí. A mi se'm va dir que s'havien de llançar la brossa.
Doncs bueno, però jo no veig cap canvi.
Ah, és que no es poden fer servir. De fet, jo vaig veure que s'havien de cremar, però a casa meva sempre s'han llançat a la brossa normal.
Ah, doncs no, jo la faig servir. De fet, crec que tinc unes quantes de fa uns quants anys enrere. En sèrio. Ostres, no ho sabia, això.
Per això no et funciona, Marta.
Potser.
Bueno, avui... Tu cuines avui?
Sí.
Cuines totes les festes? Et toca a tu?
No.
Bueno, ja ens vas dir que a casa éreu família de cuiners, no?
Sí.
Com us heu partit, això?
Bueno, aquest any, el 24 a la nit i el 26, em toca amb la família del meu marit, però a casa meva sí que el celebrem el 25, Nadal.
Ja ho vau celebrar.
Sí. I el 31 aquest any em toca a casa meva.
Avui?
Sí.
Molt bé. Què faràs?
Aquesta tarda començaré a cuinar.
Abans de dir-nos la recepta, quin és el menú de casa teva? No el saps encara?
No.
A última hora, Marta.
Sí.
Sort que les teves receptes són pim-pam,
sí.
I necessites allò.
Som quatre aquest any, venen dos amics meus i el meu marit i jo, ja està.
Molt bé.
Pim-pam.
Pim-pam, tu. Mira, jo tan pim-pam que estic una mica lluny, també. Després ja t'ho diré. Què farem avui?
Doncs avui començarem a tocar amb el peix i el marisc, tot i que jo sóc més de carn, però aquestes festes el marisc és un predominant molt fort. I el toc assombrós que us vaig dir l'altre dia és amb un allioli negre.
Molt bé.
Superbo.
Doncs com és aquest plat?
Superfàcil i ultra mega pim-pam. O sigui, això sí, agafem uns llagostins crus, els rentem, que és a dir, els hi traiem aquells pèls, els bigotis que tenen, i els marquem a la planxa amb la pell i tot. Amb una miqueta de sal, òbviament, i després per una altra banda fem un allioli, en el que li afegirem tinta negra de calamar.
Vale, això entenc que es compra tal
sí,
qual.
Sí, es compra congelat. I res, amb un sobret superpetit, que són de, crec que són de 5-7 grams, ja en tenim prou.
Vale, i al llagostí li fem alguna cosa?
Res, a la ja planxa, a la volta planxa. I volta. Bueno, si us agrada una miqueta més cuit, poder 2-3 minutets per cada banda. I ja quan veiem que canvia de color, perquè el llagostí és gris...
Vale.
Quan canvia de color a taronja, color de gamba, ja està cuit.
Vale. Això t'anava a dir, com ho sabem? I crec que mai a la vida he cuinat uns llagostins.
Doncs són grisos.
Sempre me'ls he trobat fets, jo ja.
I són taronges. Doncs vius o morts, però sense cuinar, crusos són grisos.
Vale. Això igual siguin congelats o siguin frescos.
Sí. Sí.
Vale. I hem fet l'allioli tal qual.
I ja està. Només cal muntar-ho com vosaltres vulgueu. Jo ficaria així en plan més sofisticat en un plat gran. Posaria els llagostins separadets, en plan com si fossin, anem a dir-ho, com una sardana. O sí, vale. podem fer una rotllana i anar posant puntets d'allioli per tot el plat.
Vale.
I després amb uns germinats de remolatxa o de soja.
Però
o qualsevol llagum.
L'allioli entenc que no toqui el llagostí o per sobre del llagostí, perquè si després li traiem...
Sí, sense, o sigui, que no toqui. També podríem pelar-los, eh? O sigui, podríem fer en plan com unes gambes a l'ajillo, que li diuen, doncs amb uns llagostins. Perquè no us he posat gambes perquè els llagostins tenen un sabor més fluixet. La gamba predominaria molt. A mi m'agrada més el llagostí, però bueno, podeu fer-ho amb gambes. I bueno, podem pelar, si voleu, i tornar-ho a marcar la planxa amb una miqueta d'oli i sal i ja està. No li fiqueu ni all, ni julivert, ni res, perquè matareu tot el gust i amb l'alioli no li notareu gaire.
Vale. És a dir, si els pelem, els passem per la planxa dues vegades?
No. Els pelem en crusos o els passem per la planxa amb pell.
Vale. Vale, vale.
És a dir, en cru els podem passar per la planxa i els deixem amb pell, o li traiem la pell en cru i els passem per la planxa. Això.
I el truc per saber que està fet és el mateix, canviarà de color igual, no?
Sí, però els llagostins i les gambes són... Així com el porc de l'altre dia cal tenir-lo ben cuit, el marisc és depenent del gust, però ja et dic que amb poc cuit està igual de bo o més. És a dir, te'l pots menjar mitjanament cru, però es cou superràpid el marisc.
Vale. Només amb oli i sal i l'alioli també, és que és pim-pam, literalment, sí. Entenc que el toc especial és...
L'alioli negre.
La tinta.
Sí.
Quin toc li dona la tinta aquesta, a part del color?
Color.
Només el color?
Sí. No es nota gens. Així com l'altre dia amb la remolatxa us deia que potser, si no us agradava si no us agradava el toc, li notaríeu el toc aquell de terra que té la remolatxa, aquest no se li nota res. Res.
I a nivell de...
Textura?
Sí, textura.
Igual.
També igual, no canvia res, eh?
No.
L'alioli el fem o el comprem fet?
El fem.
Aquí sí, eh? Sí.
És un pim-pam l'alioli, és a dir, això ja no...
Si et surt bé, sí.
Sí.
Si no...
Sí.
Vale, algun truc per l'alioli?
No. No parlar, jo no parlo amb ningú.
No parles quan fas l'alioli?
A la feina, sí. A la feina em diu algú i ja sap que estic fent l'alioli quan no li contesto. En sèrio.
Per què? Estàs concentrada amb l'alioli.
Com us he dit abans, sí, jo sóc molt supersticiosa i diuen que si parles se't talla.
Ah, sí, eh?
Sí.
Jo havia sentit que si tenies la regla...
També.
I això també...
Sí.
Si tens la regla, aquell dia li demanes a algú que faci l'alioli.
Pots tenir sort i poder et muntar, però si ets supersticiosa no et muntarà. Sí, sí, en sèrio.
Molt bé, Marta. Bueno, si us toca tenir la regla, el podeu comprar fet, també. Ja està. Gràcies, Marta, per portar-nos una nova recepta avui. Spoiler per demà, que sempre anem fent aquest spoiler. Demà no. Demà és dia 1, demà és cap d'any, no estarem aquí. Dia 2, dijous.
Un altre entrant / aperitiu, depèn com el vulgueu muntar.
Això hem dit que era entrant?
Això jo el tinc com a plat principal.
Vale.
Però sí que és veritat que el podeu fer com a aperitiu, també. El podeu fer com a aperitiu i comprem... Comprem tots junts. Compreu... hi ha algunes culleretes molt mones als bassars. Vale? Llavors poseu allà un puntet d'alioli perquè no es mogui el llagostí. El llagostí i a sobre un altre puntet d'alioli.
Vale.
Ja teniu un aperitiu.
Vale.
Si no, jo faria una amanida de brots de remolatxa o de soja o amb fulles de ruca, l'amaniria, el ficaria al mig i una rotllana de llagostins, poder uns 6 per persona, més o menys, perquè són petitets.
Vale. Però el plat individual.
Sí.
Vale, és que com que fas el plat així gran, no sé quants llagostins es menja la Marta. Això,
no,
els que ho esteu mirant en vídeo heu vist com jo, que feia un plat molt gran. Dic, bueno...
Bueno, no em fiquis un platet, que em quedaré amb gana, però... El platet normal, sí.
Vale, doncs això, avui aquests llagostins a la planxa amb l'alioli negre, que també li dona aquest toc especial, ja sigui com aperitiu o com a plat principal, amb un plat ben gros per menjar amb els llagostins. I demà descobrirem aquest nou entrant. Demà no, que pesada.
Demà passat.
Gràcies, Marta. Adéu.
Adéu.
Cada recepta la fem encara una mica més perfecta i per sorprendre i agradar als nostres convidats i convidades i posem el maridatge ideal. I això no us ho poso jo perquè si no, no fotríem res de bo, sinó que ens ho fa la nostra sommelier, la Núria Soria. Bon dia, Núria.
Bon dia, què tal?
Molt bé.
Com esteu?
A punt per Cap d'Any?
A punt.
Cap d'Any em fas amb cava o què?
Ui.
També et poses a fer sintonies i... Mira, abans de que em facis la cirereta, Cap d'Any amb el raïm, què hi posaries si no fos cava?
Què vols dir?
És a dir, les campanades les fem amb raïm.
Sí.
Amb què marides el raïm?
Ui, jo crec que si t'has de menjar els dotze rims en 12 segons ja pares de beure. A mi no em sona molt bé, eh?
Per després, per passar-ho avall.
Llavors, cava. Un escumós per baixar. Ben fresquet. Algo que entri molt bé i vagi bé.
Molt ràpid,
sí,
molt
sí.
Bé. Perfecte. Avui ens han fet llagostins amb el ioli. Com ho fem, això? Amb què ho maridem?
Doncs, a veure, tenim els llagostins, que és un producte de mar, i després tenim l'alioli, que li dona certa potència, o sigui, li dona el toc. Realment, el que millor queda amb el menjar de mar és o un bon vi blanc o un escumós.
Vale.
Sí? Havia pensat en dos tipus de maridatge. Per exemple, un albariño. No sé si et sona aquesta varietat.
Em sona d'haver-la sentit, però no l'he provat mai.
No? No has provat?
Jo diria que no.
Tens feina, eh?
Sí,
per Nadal.
No, m'estàs fent aquí una llista de coses que...
Doncs, per què no, per exemple, un albariño? És una varietat que es troba sobretot, bueno, especialment a Galícia, i concretament a una zona que és la zona de les Ries Baixes, que aquesta zona d'aquí també, per si no ho ha estat, és molt xula. El que són les vinyes són altes. No sé si has vist algun cop les vinyes així. Semblen arbres.
Vale, perquè... tipus les del País Basc.
Sí. Ah. Com que hi ha humitat i tal, doncs la vinya necessita una miqueta més d'altura.
Vale.
Més d'altitud. Doncs us recomanaria, per exemple, un albariño, que li aniria molt bé. És una... com he dit, està a la zona de Galícia, les Ries Baixes, i aquí el que passa és que tenim l'oceà Atlàntic i amb els vins tenen un toc salí. Molt xulo. Salí, doncs, perquè al final l'oceà està molt pròxim i llavors aquesta sal que hi ha a les brises marines s'enganxaria a lo que és la pell i són vins que tenen aquest toc salat.
Molt bé.
Doncs, per exemple, per què no? Un albariño. Si no, també podríem fer un vi d'aquí del Penedès, com podria ser una malvasia de Sitges. La malvasia també és una varietat que destaca per la frescor, destaca per l'acidesa, les notes aromàtiques. Aniria amb molt bona sintonia, molt bona harmonia també amb el que serien els llagostins. I si no, doncs jo recomanaria un escumós. Perquè a part, jo crec que aquest plat és més aviat per aperitiu, d'entrada, no? Uns llagostins així per anar a picar una miqueta. I també el que té el cava és l'acidesa i l'acidesa el que et fa és salivar. I et fa entrar amb més gana. Llavors, un escumós sempre per començar és un acert assegurat.
Ai, així vas obrint
sí,
ja.
Sí, vas obrint esto. Sí.
Això està tot pensat, eh? Núria, doncs moltes gràcies pel maridatge d'avui dels llagostins. Bon any nou.
Igualment, bon any nou.
I ens tornem a veure a la tornada el dia 2.
I tant.
Adéu.
Adéu.
Seguint una estrella va...
Avui és dia 31, on els propòsits ja els tenim sobre la taula i se suposa que demà ja comença la nostra nova vida i serem unes persones diferents, amb uns propòsits claríssims i a tope. Normalment el dia, poder el 1 no, que estem de ressaca, però el 2 ja ens hi posem i després va perdent aquesta força, però tenim amb nosaltres l'Ivan González per fer que aquesta força del principi no decaigui. Bon dia, Ivan.
Bon dia.
Cada dia t'introdueixo diferent, no sé si tindré introduccions per cada dia, eh?
Esperem que sí, ja en queden poques.
Ivan, què ens portes avui?
Mira, avui parlarem sobre el suport i l'assessorament d'un professional.
Ah, molt bé.
Que és una cosa que moltes vegades s'obvia. Quin problema tenim avui en dia? Que la gent es pensa que en sap molt perquè de fa 20 anys vaig sortir a córrer o en fa 5 vaig fer pàdel i amb això ja en tinc prou, no? I a vegades pot ser molt contraproduent. L'altre problema que tenim ja no és el que jo sàpiga, sinó el que veig per internet, tots aquests influencers, tots aquests vídeos. Hem de tenir en compte que tot això està molt bé per un inici, però no està adequat al teu nivell, ni al teu punt de partida, ni als teus objectius realistes. Per tant, hem d'anar molt al tanto en fer el que em diuen els influencers o el que em diuen els vídeos o fins i tot les apps que trobem per internet, perquè són entrenaments molt genèrics que potser no s'adequen al que jo necessito. A partir d'aquí, la individualització, com bé dèiem, és la clau i per aconseguir-la, si jo he de fer un entreno concret, necessitaré una persona que m'assessori, no, un professional de l'esport que hi entengui, que pugui estar sobre meu, que em pugui ajudar i que pugui assessorar-me o guiar-me en aquest camí, no? D'aquest any nou, propòsit nou. Sempre hem dit que pagar un entrenador personal, un preparador físic, un professional de l'esport, pot suposar més feina que anar a pagar un fisioterapeuta, per exemple, no? No obstant, segueix sent invertir en la meva salut i en el meu cos, per tant, és una cosa que animem a fer, que són diners que al final repercuteixen en aquell cos, en aquella persona, en aquell benestar, i per tant, que animem a tothom que ho faci.
A més, suposo que evitar després lesions i malestars i coses que no fem bé.
Segurament, no? Segurament, i tant. I fins i tot lesions o abandonament, no? Quan fem alguna cosa que no ens motiva, que ho fem perquè m'ho diu una app, que ni tan sols interactua amb ella o amb ningú, o un vídeo, que no puc parlar amb ell i amb ella i dir-li que avui no em ve de gust, és més fàcil que abandoni o que faci coses que no estiguin al meu abast. Lligat amb això, també puc comentar avui que som dia 31... que hem de ser flexibles a nivell mental amb l'entrenament. Hi ha dies bons, que em ve de gust entrenar, però hi ha dies que no vull sortir del llit. I aquests dies dolents he de saber si puc entrenar i em ve de gust o em provocarà beneficis, o al contrari, no? O em cremarà més i l'endemà no voldré tornar-hi. Per tant, hem de ser flexibles i si un dia no puc entrenar, com pot ser demà, no? Que és un bon dia per ser així, que sàpiga que no m'he de culpar a mi mateix per no haver-ho fet, sinó que el que puc fer és el següent dia poder fer-ho amb més esforç i més exigència i ja està.
Fer el doble o no cal?
No cal, no cal. Vacances. Perquè potser fer el doble... potser fer el doble...
Ja comencem el dia 1 agafant-nos festa.
No, jo no he dit això. Jo sé que tu, Aina, entrenaràs i jo també entrenaré.
Sí.
Però segurament alguns no podran per l'estat en el que es llevin i no voldrà dir que ho estiguin fent malament, sinó ja un altre dia entrenaran. No,
flexibilitat, has dit.
Flexibilitat. I sobretot, guiat per un professional.
Tu fas això?
El què? Ser flexible?
Assessoraments.
Assessoraments? No. Actualment no, però hi ha molta gent aquí a Vilafranca i al Penedès que ho fa, de molt de renom i amb molt de prestigi. Jo crec que si ho busquen ho trobaran i segur que els ajudaran molt.
Molt bé. Doncs, Ivan, moltes gràcies i bon any. Demà no vens. Ens trobem el dia 2.
Demà doneu festa, a veure si puc entrenar. Moltes gràcies i molt bon any a tothom.
Adéu.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15. Iniciem un nou flaix informatiu. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona aprova l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El consistori ho ha fet possible gràcies als vots favorables dels grups municipals d'Impulsem Sant Quintí i el Partit Popular, mentre que Esquerra Republicana hi ha votat en contra. El document aprovat estableix les línies estratègiques i el model de municipi que es proposa per Sant Quintí de Mediona en el futur i defineix les primeres bases que serviran de referència per l'elaboració del POM del municipi. Els objectius finals són preveure un creixement urbà més equilibrat que el previst a les normes subsidiàries de 1984 que prioritzi el sòl urbà consolidat i permeti regenerar i revitalitzar els nuclis històrics, valorar també l'entorn natural i donar resposta a les necessitats i expectatives dels ciutadans. El document ha permès formular alternatives i millores del planejament actual que s'aniran concretant i definint a mesura que el POM es desenvolupi. Així aborda qüestions com els espais de protegir, els espais a urbanitzar, la xarxa d'infraestructures i equipaments i el sostre de creixement de població i defineix, entre d'altres, com han de ser i com s'han d'ubicar les àrees d'activitats econòmica i residencial del municipi alpenedesenc. Aquesta setmana iniciem nou any i l'administració local també fa balanç, igual que els actors socials. Des de la Mancomunitat Penedès-Garraf i els 35 municipis que la configuren parlen d'un any econòmicament favorable, sobretot pel que fa al mercat laboral i en menor mesura pel que fa a la creació d'empreses. Tot i això, des de l'òrgan local avisen que s'ha de tenir en compte el comportament demogràfic. Actualment, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf estan rebent nous residents procedents, majoritàriament de l'àrea metropolitana. Segons la Mancomunitat, això està provocant una terciarització de l'economia. Creixem més en demografia que en economia, i és que la gent veu atractiu viure al Penedès. Molts d'ells, però, van a treballar fora i són considerats com mà d'obra qualificada. Són concretament el 17% de la població. Davant aquesta situació que fa que molts municipis es converteixin en zones dormitori, el coordinador general de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Isidre Alzo, apunta que no hem de deixar perdre el teixit industrial. El passat divendres, dia 20, l'Assemblea Feminista La Ruda i el col·lectiu feminista No Mix del Penedès va presentar al Casal Popular La Garalda Rabioses, el calendari solidari del 2025 que arriba enguany a la seva tercera edició. Una producció que enguany ha comptat amb les il·lustracions d'un total de 13 artistes feministes d'arreu de Catalunya. Després de dues primeres edicions on es van escollir les bruixes i les dones llegendàries i mitològiques com a protagonistes, aquesta vegada la temàtica escollida ha estat la ràbia feminista, tal com explica Montserrat del Moral, integrant de La Ruda. La iniciativa, com cada any, té un rerefons solidari i és per això que, en aquest cas, part dels beneficis es destinaran, d'una altra banda, al grup de socors antirepressiu Conca de Barberà i, d'altra banda, també a les feministes encausades de 8.000 motius. Els calendaris tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir al Casal Popular La Garalda. I arribem a la recta final d'aquest flash informatiu i us expliquem, en últim lloc, que el Patge Raimon està en plena feina de recollida de cartes pels barris de Vilafranca. Com és habitual, el dia de Sant Esteve, el Patge Raimon començava a recollir les cartes dels més petits i les seves famílies per fer-ho arribar a Ses Majestats als Reis d'Orient. La primera de les cites era al barri del Molí d'en Rovira, el mateix dia 26. L'endemà el Patge es va traslladar a l'Espirall i el dia 28 va ser torn del centre i al Poble Nou. El sotspresident de l'Associació de Veïns del Poble Nou, Joan Padilla, valorava poder celebrar aquest esdeveniment al barri que cada any porta tantes famílies. Després de visitar la girada i les clotes, el Patge Raimon continua la roda de visites el proper dijous a Sant Julià, a la plaça de la Sardana, en horari de 2:15, de 6 de la tarda a 8 del vespre, i al local de l'Associació de Veïns de la Barceloneta el proper dia 3, en el mateix horari.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Vila, 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 vila.
Vilafranca. Sí, sí, sí. Ràdio Vilafranca.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades en paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
L'amor de les tres taronges.
Conten que fa molt de temps, en un país més aviat allunyat, hi havia un rei que no tenia cap fill i tenia moltes ganes de tenir-ne. I va prometre que si li naixia aquest fill que tant desitjava, donaria a cada pobre que es presentés al seu palau un cetrín d'oli i una gerreta de mel. I vet ací que al cap d'un any li va néixer aquell fill que tant esperava i li van posar de nom Bernat. I tal com havia promès, tots els pobres que es van presentar a palau, que van ser una corrua feta perquè al país n'hi havia una bona colla, va fer que els donessin un cetrín d'oli i una gerreta de mel a cadascú. Van passar 7 anys i un dia, a una dona de les que havien anat a palau a buscar oli i mel, quan va néixer el príncep, se li va ocórrer de dir a una veïna seva:
aniria bé que tinguessin un altre fill els reis. A veure si em podríem treure alguna cosa com l'altre camí.
I què em vam treure, l'altre camí?
Va preguntar, estranyada, la veïna, que era geperuda i tenia un nas de ganxo.
Que no te'n recordes que el rei ens va fer donar un cetrill d'oli i una gerreta de mel?
No pas a mi. Jo sí que no em vaig treure res.
Que no hi vas anar, palau?
Com hi havia d'anar, si no en sabia res?
Doncs jo, si fos tu, encara m'hi arribaria. A veure si queda alguna cosa.
La vella geperuda va trobar el consell encertat i el mateix dia va fer cap a palau amb un cetrill i una gerreta perquè els hi deixessin omplir d'oli i de mel en celebració del naixement del príncep. Però quan ho va dir a l'encarregat del rebost, aquest s'hi va fer un tip de riure.
Ai, ja havíeu fet una miqueta tard.
Li va dir.
Que això va passar ara fa 7 anys.
Però la velleta va insistir dient que al trull i a la gerra grossa potser encara en quedaria algun escorrim que es podria aprofitar. El reboster li va venir bé i la velleta, a còpia d'escurar el trull i la gerra grossa, encara va poder omplir el cetrill i la gerreta. Es va penjar el cetrill al nas i es va posar la gerreta damunt del gep i tota contenta se n'anava cap a casa. Però quan passava pel pati, el príncep Bernat, que jugava a bitlles sota les arcades, la va veure i li va fer tanta gràcia amb el cetrill penjat al nas i la gerra damunt del gep que es va posar a riure i vinga a riure de gust, cargolant-se de valent. La velleta era molt sentida i les rialles del príncep la van fer regirar. Enfurismada una cosa de no dir, com que a més tenia poders de bruixa, es va adreçar al príncep i li va dir:
que no tinguis ni sort, ni ventura, ni repòs, que no hagis trobat la mort de les tres taronges.
Ningú no en va fer gaire cas i més aviat s'ho van prendre com una facècia i l'endemà ja no se'n recordava ningú. Però van passar els dies i els mesos i els anys i quan el príncep Bernat ja en tenia 17, va començar a sentir un neguit i una frisança i un encaparrament que no el deixaven ni de dia ni de nit, que li treien les ganes de menjar, de dormir i de viure.
Oh, no.
cap de tota la colla de metges que foren cridats perquè hi diguessin la seva, no hi va saber trobar el remei adequat. I això que hi van anar els de més prestigi, els que tenien més títols, diplomes i medalles. Aleshores, quan ja tots plegats havien perdut la carta de navegar i no sabien per quin camí tirar, una serventa va recordar les paraules dites uns anys abans per la vella del Setrill i la Gerreta, que el príncep no tindria sort,
ni ventura ni repòs, que no hagués trobat l'amor de les tres taronges.
Oh! No va caldre dir res més, i el príncep Bernat va anunciar als seus pares que se n'aniria tot seguit a cercar l'amor de les tres taronges. De primer no hi volien accedir, perquè era empresa difícil i perillosa, i se sabia de més de quatre que hi havien anat i no n'havien tornat. Però tant el príncep hi va insistir que al capdavall van haver de deixar que hi anés. Després d'haver omplert la bossa de diners i cavalcant en el millor cavall de l'estable reial, el príncep se'n va anar terres enllà i va començar a preguntar a tothom que trobava pel camí si sabien on era l'amor de les tres taronges. Però per més que ho preguntava a homes i dones, a joves i vells, a pagesos i a llenyataires, i a vilatans i a traginers, ningú no li'n sabia donar la raó. Una tarda va anar a parar en un casalot molt gran, tot fet de pedra picada i amb una torre rodona a cada costat que hi havia dalt d'un turó. Hi va entrar i, després de dir el Déu vos guard, va preguntar a la mestressa si sabia on podria trobar l'amor de les tres taronges.
Jo? Pobre de mi. No, que no ho sé.
Va dir la dona, que feia cara de bona persona.
Qui ho sap prou bé és el meu marit.
Doncs si no es fa res, l'esperaria que vingués perquè m'ho digui.
És que el meu marit és un gegant que es deleix per la carn humana i si et trobava aquí se't cruspiria, com si fossis un préssec primerenc.
Si m'amagueu, no coneixerà que hi sóc. Li pregunteu on és l'amor de les tres taronges i ho podré sentir sense que se n'adoni.
El príncep Bernat era gentil i sabia convèncer amb la mirada. I la dona del gegant no li va saber dir que no. I el va fer amagar a la pastera. A l'entrada de fosc va arribar el gegant. Era alt com un pi, cepat com un roure i duia una barba negra com el cor de la nit. Tot just entre a casa, va ensumar amb el seu nas que semblava la berruga del cavall Bernat i va dir:
sento olor de carn humana. No em caldrà pas passar gana.
Que no, que són un parell de xais que t'he fet escorxar i coure per sopar.
Li va dir la seva dona, tremolant una mica, les coses com siguin.
Doncs ja me'ls pot servir ara mateix. I que no vinguin sols.
La dona li va servir els dos xais a la brasa, acompanyats amb tres plates de vianda, quatre d'amanida, cinc d'escalivada i sis pans rodons. I per beure, li va dur set barralons de vi, que va engolir sense deixar-ne ni una gota. I quan es va haver atipat, es va adormir. I aviat, dels roncs que feia, semblava que passés un batalló de cuirassers a cavall. Quan feia una bona estona que dormia, la seva dona, amb una agulla saquera que tenia, li va clavar una bona punxada a la cuixa. El gegant es va despertar amb un crit de ràbia i de dolor que va fer caure tot el sutge de la xemeneia.
Qui és que em punxa?
Va cridar amb una veu de troc que hi xordava.
Soc jo, soc jo.
Va cuitar a dir la seva dona.
És que somiava que ens prenien l'amor de les tres taronges.
Que n'arribes a ser de beneita.
Va dir el gegant.
Qui vols que ens el prengui? Si per arribar-hi han de passar pel prat de les formigues, pel bosc del llop carnisser, pel barranc de la serp dels set caps i finalment per la muralla de 70 pams, amb portes de bronze que xerriquen per no res. I encara que algú ho passés tot, quan arribaria a l'hort on hi ha el taronger amb l'amor de les tres taronges, ens trobaria a mi i els meus companyons, els set gegants que hi fem guàrdia, que quan tenim els ulls tancats és que estem desperts i no dormim sinó amb els ulls oberts. Ja pots dormir ben tranquil·la, doncs, que no ens el prendran pas.
I després d'aquesta tirada, el gegant, cansat de l'esforç que havia fet, es fa tornar a dormir com un beneitó. El príncep Bernat, que ho havia escoltat tot de la pastera Stan, en va sortir de puntetes i després d'haver donat les gràcies ben donades a la dona del gegant, se'n va anar sense torbar-se. L'endemà, abans d'anar a fer cap al jardí de les Tres Taronges de l'Amor, va passar per una vila i a la plaça del Mercadal va comprar 3 sacs de blat, una ovella, 7 gerres de llet i un cubell de greix. Ben proveït amb tot això, va continuar el seu camí fins que va arribar al Prat de les Formigues. N'hi havia tantes corrent amunt i avall que tot el terra era ben negre, d'una negror bellugadissa que es fereïa. El príncep Bernat hi va escampar els 3 sacs de blat i hauríeu vist com totes les formigues s'afanyaven a bastar-lo, gra per gra, i deixaven el pas lliure. Més endavant va arribar al bosc del llop carnisser, que se li va presentar amb la gola ben oberta, ensenyant-li uns ullals esmolats com eines de tall. Ho va pagar la pobra ovella, que el llop es va menjar amb delit. Si no, se l'haurien menjat els homes i va deixar passar en Bernat. Després va haver de travessar el barranc de la serp dels 7 caps, que li va sortir de dintre una bardissa amb una xiuladera amb tants caps que feia posar els cabells de punta. Però en Bernat va ser amatent a deixar-li a l'abast les 7 gerres de llet i la serp, amb gerra per cap, ja no es va preocupar més d'en Bernat ni que el món fos. Finalment, va arribar a la gran muralla de 70 pams, que tancava el jardí on creixia el taronger amb l'amor de les tres taronges. Només es podia traspassar per les grans portes de bronze, que així que es feien moure, grinyolaven com 50.000 violes. El príncep Bernat les va untar ben untades amb greix i quan les va obrir, no van deixar anar ni un sol grinyol. A poc, en Bernat va entrar al jardí i tot seguit va veure el gran taronger on hi havia les tres taronges. Tot al voltant hi havia 7 gegantassos ajaguts per terra i amb uns ulls oberts que semblaven rodes de molí. El príncep ja sabia que això volia dir que dormien i sense por, a poc, procurant de no desvetllar els gegants, es va acostar al taronger i en va collir les tres taronges. Se les va guardar al sarró, va muntar dalt del cavall i quan ja se n'anava i estava a punt d'arribar a la porta, els 7 gegants van tancar els ulls i es van despertar. Aleshores, es van adonar que algú s'havia endut les tres taronges i es van posar a bramular com uns esperitats. I en veure el príncep Bernat que fugia dalt del seu cavall, van cridar a la porta de bronze que tanqués i que no el deixés passar.
Amb tants que sou aquí i mai no m'heu donat ni una llapissada de seu i ara voleu que tanqui aquest minyó que m'ha untat de greix a cor, què vols? Ja sou ben bé de la broma vosaltres.
Va dir la porta i es va quedar ben oberta de bat a bat. Els gegants van arrencar córrer darrere en Bernat, que esperonava el seu cavall de valent, i quan van veure que s'acostava al barranc de la serp dels 7 caps, li van cridar que el privés de passar.
N'heu estat mai bons de dur-me ni un patricó de llet? I voleu que privi el pas a un xicot que m'ha dut una gerra per cap? Aneu a manar!
Va dir la serp sense bellugar ni una anella. Corre que correràs, els gegants darrere el príncep muntat dalt de cavall es van acostar al bosc del llop carnisser. Els gegants li van cridar que li barrés el pas.
Mai no us heu vagat de dormir ni un os i em demaneu que barri el pas a qui m'ha dut una bona ovella? Ara hi corro!
Va dir el llop i es va ajeure tranquil·lament mentre passava en Bernat. El cavall d'en Bernat, que era el millor corser de l'estable del rei, corria com el vent i els gegants, que els empaitaven, cada cop restaven més enrere. Ja l'única esperança que tenien d'abastar-lo era que les formigues del prat no el deixessin passar. Per això, des de lluny, es van esgargamellar cridant a les formigues que impedissin el pas d'en Bernat.
No ens heu dut mai ni un mal mesuró de sègol i ara veniu a demanar-nos que no deixem passar qui ens ha repartit 3 sacs de blat? Fins aquí podíem arribar!
Van dir les formigues i es van apartar perquè el príncep pogués passar sense entrebancs. Un cop travessat el prat de les formigues, en Bernat va acabar d'agafar avantatge als seus perseguidors fins que els va deixar enrere del tot i els va perdre de vista. Va continuar cavalcant molta estona i va arribar un moment que tenia tanta set que es cremava. Sense poder-se aguantar més, i com que per allí a prop no hi havia ni font, ni pou, ni rierol, es va treure una taronja del sarró, la va obrir i en va sortir una donzella bonica i gentil com un àngel, que li va preguntar què volia.
Que m'ofego de set i voldria beure,
va dir el príncep.
No em podries pas donar una mica d'aigua?
D'això sí que no te'n puc donar,
va dir la noia. I es va convertir en fum que va desaparèixer tot seguit, sense que en quedés ni rastre. El príncep, que tenia molta set, va obrir una altra taronja i en va tornar a sortir una altra donzella, encara més bonica que la primera, que també li va preguntar què volia.
Una mica d'aigua, que m'ofego,
va demanar en Bernat.
No te'n puc donar, d'això,
va dir la noia, i al cap de poc ja no era sinó una petita fumera que es va esvair per l'espai, sense deixar-hi cap senyal. Aleshores, en Bernat va haver de recórrer a la tercera taronja que li quedava. La va obrir i en va sortir una altra donzella, encara més gentil i bonica i galana que les altres dues, resplendent com una estrella i fresca com una rosa, que també va preguntar al príncep què volia.
Una mica d'aigua, que m'estic morint de set,
va dir el príncep, gairebé d'esma. La donzella va bufar a terra i a l'acte en va sortir una font d'aigua fresquíssima, com aquella que brolla de les fonts de la muntanya. El príncep en va veure fins que se'n va sadollar, però no sabia que aquella aigua era aigua d'enamorament i que qui en bevia se sentia tot seguit apoderat pel mal d'amor. I així, en Bernat es va enamorar com un foll d'aquella noia, amb un amor tan gran i tan apassionat que va fer que se li declarés allí mateix, sense tenir més espera. I ella li va dir que sí, i van convenir que es casarien. El príncep Bernat va fer pujar la donzella a la gropa del seu cavall i van emprendre el camí de palau, i cada cop que tenien set, la donzella bufava a terra i en feia sortir una font d'aigua fresca i bona en què apagaven la set i s'enamoraven així encara més cada vegada. Quan ja eren a les envistes del palau, el príncep va dir a la seva enamorada que l'esperés en un revolt del camí, que ell s'avançaria a anunciar als seus pares el seu retorn i a prevenir-los de l'arribada de la seva promesa, perquè li preparessin la rebuda que es mereixia. La donzella hi va venir bé, va fer brollar una font d'aquell indret i es va disposar a esperar el seu estimat. Però al cap de poc d'haver-se quedat sola, es va presentar una dona molt estranya, grossa i vestida de color negre, que quan va veure aquella noia gentil i graciosa, en va sentir una gran enveja. Li va preguntar qui era i què hi feia en aquell indret, i la noia, sense malfiar-se'n, li va explicar tota la història. Aleshores, aquella dona li va dir que anava molt escabellada i que si volia la pentinaria ella mateixa perquè fes més patxoca i bon efecte. I la pobra, sense poder pensar res de mal, hi va venir bé. La dona, que era mig bruixa, fent veure que la volia pentinar,
li va clavar una agulla encantada al clatell i a l'acte es va quedar convertida en un colomet blanc que va agafar el vol ple de por. Quan el príncep va tornar a buscar la seva promesa i només va trobar aquella dona tan estranya, va restar tot parat i sorprès, tan parat i sorprès que si el punxen no li treuen sang. Va veure un glob d'aigua de la font per tal de refer-se i li va preguntar:
qui ets tu? Què hi fas aquí?
Sóc l'estimada del teu cor.
I com és que t'has tornat així?
El sol i la serena m'han fet tornar morena.
El príncep no se'n sabia venir d'aquella transformació tan extraordinària, però com que acabava de veure un glob de l'aigua de l'enamorament, es va sentir encantat per aquella dona de negre i se la va endur a palau i al cap d'uns dies s'hi va casar, encara que sense gaire pompa ni solemnitat, perquè val a dir que se'n sentia una mica avergonyit. Però al cap d'un mes d'haver-se celebrat el casament, un dia que feia bon temps i els arbres començaven a florir i l'aire era tebi i donava goig de respirar, van deixar les finestres de palau obertes perquè hi penetrés la bona sentor de fora i un colom blanc, com una congesta de neu, va entrar a la cambra del príncep i va començar a saltironejar per damunt de la taula. En Bernat, veient que era dòcil i manyac, el va agafar per amoixar-lo i es va adonar que duia una agulla clavada al clatell. Ple de compassió, la hi va arrencar i el colomet, tot seguit, es va transformar en la donzella gentil i graciosa, resplendent com un estel i fresca com una rosa que havia sortit de la taronja. Podeu comptar quina devia ser la sorpresa del príncep. L'encantament li va passar a l'acte i va conèixer que aquella era la seva estimada de debò, la qual li va explicar fil per randa tot el que havia passat. Indignat com no cal dir, el príncep va manar als soldats de la seva guàrdia, que eren tots alts, cepats i mostatxuts, que agafessin aquella dona amb qui s'havia casat i que la fessin morir a la foguera. I al cap d'una setmana, aleshores, amb pompa i solemnitat i alegria per part de tothom, el príncep Bernat es va tornar a casar amb l'estimada del seu cor, amb l'amor de les tres taronges que li havia tornat la sort, l'aventura i el repòs.
Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de La Xarxa. A l'amor de les tres taronges hi han intervingut Laura Alcalde, de Ràdio Rosselló, Maria López, de Ràdio Cardedeu, Gemma Peris, de Ràdio Tàrrega, José Vergés, de Ràdio Tremp, Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca, Miquel Giol, del 9FM, Abel Font, de Ràdio L'Escala, Cristina Artacho, de Ràdio Ciutat de Tarragona, Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant, Josep Morató, de l'Espluga FM, Anna Hernández, de Ràdio Sant Fruitós, Sílvia Delgado, de Ràdio Vilafranca, Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, Txell Barnaus, de Ràdio Sió i Raquel Montoya, d'Olesa Ràdio. Amb la col·laboració especial de l'actriu Vicky Peña en el paper de Dona de Negre. El disseny sonor és de José Manuel Gálvez, amb el suport d'Ivan López.